Sovint, quan ja no creus en res, quan no saps ni qui ets, quan no saps tampoc ni per on camines perquè el cor està ple de dubtes, de tristesa, de problemes que et consumeixen i et desesperen, és perquè has oblidat que sempre hi ha una sortida.
Ciutat de contes.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria...
David Vila i Ros, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Avui ens proposes un conte que porta per títol La sortida. És un cant a l'esperança, a veure més enllà de l'horitzó?
Sí, exacte, exacte. Sempre és tenir molt clar on és l'horitzó i acostar-nos-hi per arribar-hi.
Doncs va, pareu bé les orelles, que escoltarem aquest conte i després l'expliquem.
I què hi ha darrere aquesta porta? Vaig demanar al venedor, encuriosit. Era el quart pis que veia aquell matí, francament. Ja tenia ganes de trobar-ne un que em fes el pes. De quina porta en parleu? Va respondre amb circumspecte. Aquí no n'hi ha cap, de porta. La seguretat amb què em contestà va deixar-me del tot desconcertat i, per estrany que pugui semblar, no vaig saber què replicar-li. Continuàrem veient el pis i l'oferta em convencé, de manera que pocs dies després ja m'hi havia instal·lat. El barri era agradable, hi havia de tot i els veïns era gent discreta i treballadora. El carter et saludava sempre amb un somriure, l'esmolet feia sentir el xiulet dia sí, dia també, i això ja valia un imperi. M'hi sentia bé. Hi havia, però, una cosa que no em permetia gaudir-ne plenament. La porta... I és que la continuava veient, aquella porta, al vell mig del passadís, tancada, com si sempre ho hagués estat. Què hi devia haver al darrere? Vist en perspectiva, sé que em preguntareu per què no l'obria, per treure'n l'entrellat. No se'n va ni acudir. O potser sí, però no m'hi vaig atrevir. Fins que un dia, fart de mirar-la de reull cada vegada que hi passava pel davant, vaig decidir trucar al venedor. Us faria res de passar per casa? Vaig demanar-li. Hi ha res que no rutlli, va contestar-me. Tinc molta feina, de manera que si poguéssim resoldre-ho per telèfon us n'estaria agraït. Bé, és la porta. La porta? De quina porta en parleu? Sí, d'aquella porta que hi ha al mig del passadís. Sabeu quina vull dir, oi? Mireu, entre nosaltres, deixeu-ho estar. Al mig del vostre passadís no hi ha cap porta. I si n'hi hagués alguna, faríeu bé de no fer-li cas. Més val no furgar-hi, creieu-me. I dit això... penjar el telèfon sense ni tan sols donar-me l'oportunitat d'aclarir-li que sí que hi era, la porta, que la tenia al davant i que no podia pas quedar-me en aquell pis fent com si no l'hagués vista. Allò passava de taca d'oli. Decidit a aclarir-ho, vaig arribar-me al tercer primera. De ben segur que el president de la comunitat, un home amb fama d'assenyat que ostentava el càrrec des de feia una pila d'anys, sabria aconsellar-me. Després d'explicar-li el cas, l'home s'oferia acompanyar-me a casa. Si bé el to sorneguer amb què ho expressà, em feu dubtar que no estigués conxorxat amb el venedor i que tot plegat no fos una broma que feien sempre els nous inquilins. «I és o no, a la porta?» li vaig etzibar un cop al passadís. «Sí, tot sembla indicar que això que tenim al davant és una porta, tot i que, si m'ho permeteu, res no ens assegura que hi hagi res al darrere. No sé si us acabo d'entendre. Si el constructor fos qui fos... va decidir que hi havia d'anar una porta, bé, deu ser perquè al darrere hi ha quelcom. No fa? Bé, no us negaré que el vostre argument sembla irrefutable, però coses més estranyes s'han vist. Jo, si fos de vos, no hi donaria més importància. El vostre pis té tot el que un habitatge necessita, i no us cal aventurar-vos amb estances imaginàries que aneu a saber què contenen. I ara, si m'ho permeteu, he de tornar a casa, que tinc molta feina. Durant els dies següents vaig repetir l'experiència amb altres veïns i veïnes, i tots, sense excepció, van dir-me el mateix. La porta hi era, sí, però valia més no obrir-la, no fos cas que tinguéssim un disgust. Així que vaig arribar a la conclusió que, atès que diverses veus de solvència contrastava, m'aconsellaven el mateix, els havia de fer cas. Qui era jo, per qüestionar l'experiència d'aquells que, sense cap mena de dubte, sabien perfectament de què parlaven? Dit i fet, vaig conformar-me amb els seus raonaments i vaig deixar-me endur per la supor quotidiana que m'aconsellava arraconar falòrnies i dedicar-me plenament a treballar i treballar. Les setmanes passaren i gairebé vaig oblidar-me de l'existència de la porta, que havia esdevingut un element decoratiu de la casa, talment com un quadre o un gerro. Fins que un dia, en el transcurs d'un sopar que havia organitzat pels companys de feina, un d'ells se m'acostà i, excusant-se per semblar tafaner, em digué «Perdona, què hi ha darrere aquesta porta?» I no vaig saber què contestar-li. La meva cara d'estupor degué sorprendre els altres convidats perquè se'n van acostar i després d'haver esbrinat el perquè del meu estat, insistiren en la mateixa qüestió. I si és un tresor? O una dama ardent? O un altre pis més gran i bonic? La seva insistència m'obligà a donar per acabat el sopar i a convidar-los amb tota l'amabilitat de què vaig ser capaç a abandonar casa meva. Estava desconcertat. Sabia que tenien raó, que tenir una porta a casa que no saps on mena és estrany, que hauria de ser capaç de fer-hi front, empènyer-la amb mànec i obrir-la. Però no me'n sentia capaç. No he estat mai gaire aventurer, jo. I els dies passaren, de nou, amb la seva grisor letàrgica, fins que la vaig conèixer. Era una freda tarda d'hivern i ella va entrar al bar apressada, carregada de bosses i amb una bufanda que li tapava mitja cara. No m'hi hauria fixat, si no hagués estat per l'olor que desprenia, una subtil mescla de perfum, romaní i de lactança. Va entrar com si aquell fos l'únic bar del planeta i, en certa manera, era així. Es va seure ben a prop, no prou perquè pogués adonar-se de la meva mirada inquisidora, en el bon sentit de la paraula, però tampoc prou lluny com per fer-me perdre l'interès que el seu desembarcament havia despertat en mi. Discret, com si m'amagués rere les pàgines d'un llibre inexistent, vaig mirar-la una llarga estona, potser dues i tot, fins que finalment vaig decidir acostar-m'hi. Des d'aquell dia, tot canvià. L'amor ens envaí i els jorns i les nits esdevingueren testimonis d'una passió enfollida. Tot prenia un nou color. Desitjava tenir-la sempre al meu costat i, sense pensar-m'ho dues vegades, vaig proposar-li que visquéssim junts. I accedí i s'instal·là a casa. I amb ella arribà de nou la pregunta. Insistent. Dolça, però persistent. Què hi ha darrere aquesta porta? Res, amor, només és una porta. Les portes hi són per obrir-les, no ho saps? Aquesta és diferent. És millor no obrir-la. M'ho ha dit l'amo del tros i tots els veïns. I si estiguessin equivocats? Equivocats? Podia equivocar-se una majoria? O potser no eren una majoria? De fet, tots els amics que havien vingut a casa m'havien proposat obrir-la. I ella, per descomptat. També alguns veïns, temps després d'haver-los convidat a veure la porta, em picaven l'ullet quan ens trobàvem per l'escala, com per fer-me entendre que, de bo de veres, voldrien saber què hi havia rere la porta. Fins i tot el president, sempre tan corull de seny, feia ben poc m'havia preguntat si encara tenia aquella porta misteriosa al passadís. Potser, al cap i a la fi, tots volien que l'obrís, però no s'atrevien a demanar-m'ho. Potser, senzillament, era jo el que estava equivocat, el que tenia por de descobrir què s'hi amagava. Aleshores, un matí, mentre esmorzàvem, vaig mirar-la fixament als ulls i li vaig dir: «Obrim la porta?» Ella assentí. M'agafà la mà i ens encaminàrem cap al passadís. Un calfred ens recorregué l'espinada. Sabíem que quan obríssim la porta, res no tornaria a ser igual. Vaig agafar el mànec, el vaig girar i vaig empènyer. I ens quedàrem sense paraules. A l'altra banda de la porta ens vam veure nosaltres mateixos, amb un somriure als llavis i l'esguard fixat en un horitzó que, sense saber com, acaronàvem amb els dits. El nostre horitzó.
I tot per no obrir la porta, clar, eh? Tota la història per no obrir la porta.
Exacte.
I darrere hi havia l'horitzó.
Clar, i nosaltres.
És una bona metàfora.
Clar, és que de vegades el cercle de confort ens impedeix sortir de determinades coses, no? O creiem que no podrem canviar segons què, i ja parlo ara col·lectivament, no? Perquè, no, això, millor no tocar-ho, perquè si ja funciona, no? Perquè hem de remenar segons què, o perquè hem d'anar a buscar... I no, si realment les societats han anat avançant al llarg de la història, és perquè en algun moment hi ha hagut algú, normalment minories, que han plantejat i han dit: «Ei, jo que sóc negre no puc seure amb els blancs, o jo que sóc dona no puc votar com els homes», no? Doncs obrir la porta és això.
Per això reflexiones i en un fragment del relat dius: «Pot equivocar-se la majoria?»
Clar.
Doncs sí, no?
Es pot equivocar, i després la reflexió següent, no? O potser no són una majoria, perquè... Els petits canvis són poderosos, no?, que deia el Capità Enciam, però els petits canvis normalment els fan minories. És a dir, la presa de la Bastilla, per exemple, que va transformar la història de la humanitat, no?, saltant una presó i alliberant els presos, no va ser tot el poble de París alçat en massa que van decidir aquell dia que... Eren uns quants. Déu-n'hi-do, no eren pocs, però vull dir que de vegades cal, no sempre, que hi hagi algú, un grup de persones que qüestionin les coses i que ens en facin prendre consciència, no?
I per què et va sorgir aquesta necessitat d'explicar aquesta història? Precisament per sacsejar consciències?
Sí, sí, de fet va ser una proposta. Aquest conte forma part d'un llibre que es diu 22 contes a la vora de la independència, que vam publicar l'any 2013 i vam proposar 22 autors que escrivíssim un conte sobre el procés, que en aquell moment doncs, ja estava en marxa, no? I... I jo vaig voler fer-ho d'aquesta manera, com una presa de consciència, no? Per què estem demanant, els que demanem una república, que cal fer? Doncs perquè creiem que s'ha d'obrir aquesta porta i creiem realment que a través d'aquesta porta la república que podem trobar a l'altra banda o que podem fer entre tots, doncs ens pot crear una societat millor que la que tenim ara, no? I el conte estava pensat en aquest sentit i continua tenint aquest sentit, però és molt més ampli, no? És el de la presa de consciència en general, de tot.
I l'amor, també.
Sempre, l'amor.
L'amor sempre present.
De fet, en aquest conte, potser si hi ha algun oient molt allò que sempre ens escolta i ha parat molta atenció, o bé algú que hagi llegit algun llibre meu, hi ha alguna part del conte que potser li ha sonat, perquè el vam fer en aquest programa mateix, un dels paràgrafs, no? Perquè jo de vegades agafo una frase o un paràgraf d'algun conte que ja tinc escrit i el reciclo per un altre conte, no?
Com a font d'inspiració. I quin fragment era?
Doncs era aquest de quan entra al bar, que
amb la bufanda,
que coneix la noia, la bufanda, no? I tot això. Això és un fragment d'un altre conte que es diu Revolta, que vam fer a principis,
sí, a principis
de temporada.
Sí, a principis de temporada, recordo.
Exacte. Doncs si algú li ha sonat, dius, oh, que t'ha fet un plagi. Sí, però m'he plagiat a mi mateix, vull dir que no em reclamaré drets d'autor.
Doncs David Vila, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Preparat per obrir la porta,
sí,
de l'estudi.
Sí, aquí al darrere.
L'horitzó.
L'horitzó sempre.
Gràcies. Cantaria si tu volguessis estar amb mi.